Minuts, més notícies al butlletí de les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Albercocs i Cireres, un programa de Pinyol Vermell, amb Xisco Nadal.
La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí, tenía poco que perder, y la cosa sigue así. Yo con mi sostén a rayas, y mi pelo a medio hacer, pensé que todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando, creí que de que me andaba quejando, no sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando. Oh, oh, me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé, me enamoré. Me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par. Solamente te lo digo, por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo.
Ai, és que l'escoltaria tota, però evidentment hem de començar el programa, així que molt bon vespre i sigueu benvinguts a Albercocs i Cireres, el programa de Pinyol Vermell d'IB3 Ràdio. I hem començat amb aquesta declaració d'amor que Shakira va dedicar a Gerard Piqué just la setmana que han sabut que se separaven i gràcies a això hem après, estimats oients, una gran lliçó. No importa com siguis d'estrella, que el patiment coronari no entén ni d'estatus ni d'estacions. Per tant, si a Shakira la deixen per una altra, que no es pot passar a nosaltres, simples mortals que no tenim el seu compte corrent. I amb aquest esperit conciliador vull comunicar-vos que avui ens visitaran dos homes que acaben d'escriure dues autobiografies per explicar-nos com ha anat la seva vida. D'entrada rebrem la visita del presentador i DJ Jordi Cruz. Acaba de publicar Mejor no te lo creas i amb ell comentarem el seu pas per Art Attack, la seva relació amb la fama sobtada i també el seu matrimoni laboral amb un mite illenc com és Samantha Hudson. I a la segona part del programa rebrem la visita de Joan Vic, el gestor cultural, ha publicat Aquí vivo yo, una crònica emocional de mis 25 anys en el Festival de Benicàssim, i aprofitarem per comentar amb ell com és la cara B d'un dels festivals de referència de l'estat espanyol. Dos homes, dues biografies, per un sol programa, que començam ja.
Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, baila. Tengo en mi mente pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol. Acércate, ven mi deseo, te confesaré. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche.
com aquest hit de Sonia i Selena, que és escoltar-lo i se te revoluciona sa sang, s'ànimes, il·lusió i tot allò susceptible de revolucionar-se, el nostre proper convidat forma part de l'educació artística i sentimental de moltes generacions que varen créixer amb ell i el seu programa Art Attack. Presentador, locutor i DJ, en només 45 anyets, acaba de publicar la seva biografia. I com que ja sabeu que en aquest programa som molt xafarders, és un gust saludar-lo i esqueti una mica com ha anat aquesta vida. Jordi Cruz, benvingut a Obercots i Cireres.
Bones, què tal, com estem? Que bé estar aquí a casa i V3 Ràdio, sempre em fa molta il·lusió tornar a la illa, encara que sigui d'aquesta forma més... d'aquesta forma online, saps què te vull dir?
I en Sonia i Selena, de banda sonora, que això és mite fundacional de qualsevol rebel·la d'estiu.
Sí, aquesta és una cançó que aixeca tothom. O sigui, tu la poses i en el moment que tothom allà... amb aquesta cançó dispares i llavors tornes a obrir un ventall de possibilitats per posar més cançons i que la gent es vingui més a dalt, etc, etc. Aquesta cançó és genial. O sigui, resumeix molt bé, a més, quan llega l'amor, los chicos se enamoran, és perfecte.
Clar, jo ho he triat perquè tu ets un home molt polièdric, perquè ara parlarem de la teva època a Art Attack, perquè jo en tu vaig créixer, però després, de gran, jo te vaig descobrir com a DJ Chico Malo. I a les teves sessions, un clàssic, eren na Sonia i na Selena, dues dones que mai sabrien dir-te qui és qui.
Jo tampoc, te sabria dir qui és qui, o sigui, sempre em confong. Sí, a mi m'ha agradat sempre posar música, de mira, la primera vegada que vaig ficar música vaig fer això, entre comites de DJ, jo crec que som més pinxadiscos perquè no mesclo les cançons, sinó que poso una cançó darrere l'altra, però la primera vegada va ser a Convivències, a segon de Bub, que vam fer com una festa. És el moment en què també som una mica més joves, les novietes, los besitos, les primeres manos que s'acogen, no? I abans vaig dir, bueno, pues no us preocupeu, jo aquesta nit poso música, no? Hi havia dos radiocassets allà en aquella casa de colònies i vaig començar a posar música i me recordo que l'última cançó que vaig ficar, perquè me la demanava molt, era La princesa de tus sueños, de OBK, que era com una balada en aquella època molt famosa, i ja vaig començar a veure com es donaven els primers petons i jo ja vaig descobrir que el que m'agradava era està en aquell puesto de sa festa, saps què t'ho vull? No estan ballant ni etc, sinó estan a la posició que generes aquestes emocions. Llavors ja et dic, la gent que diu, ara s'ha hecho disjockey, no, des de segon de Bub, que m'agrada posar música i sempre ho faig no com una professió, sinó com algo per passar molt bé i per disfrutar, o sigui, m'agrada molt.
Ara que has parlat d'això de les convivències, jo vaig anar a una escola de monges i també a EGB, mos hi varen dur de convivències. I ara, per un moment, he tornat a un convent que tenien les monges de la Caritat de Son Rapinya, perquè jo també vaig estar allà un parell de dies amb els meus companys, tot i que nosaltres no mos varen deixar posar radiocasset. Els catalans sempre mos heu anat tres passes per endavant. Les coses com
home, són. I a més, jo què sé, ja que fa convivències que us treguin de silla, no? Que us portin a altre puesto, a Son Rapinya.
A Son Rapinya.
Que pots tornar a casa per la nit, o sigui, no. A veure.
Una mica prosaic. A mi m'ha fet molta il·lusió perquè era la primera vegada que dormia fora de casa nostra. Però ets jove, qualsevol cosa t'il·lusiona. Per cert, ara parlarem del teu llibre, però clar, fins fa no res, com va passar en ta mare, hi havia ta mare la bona i ta mare la mala, quan va sortir aquest cantant, i fa un parell d'anys, des que hi ha Masterchef, tenim dos Jordi Cruz. Tu com has duit el fet de que t'afortassin, en certa manera, el teu nom artístic?
Bé, cap problema, o sigui, el meu nom és el meu nom i pot ser el de qualsevol persona, però sí que és cert que és una situació bastant curiosa perquè a mi em diuen el bo perquè a un altre li diuen el dolent. Saps què t'hi vull dir? No és perquè jo m'hagi guanyat, o sigui, jo em considero bona persona i m'agrada ser bona persona, però són aquestes coses que et venen soles, no? No ho has buscat tu, no has fet res per aconseguir això, llavors, sols perquè tingui que diferenciar les xarxes socials, sobretot, és això, és per Twitter i poc més, per diferenciar-lo els dos, doncs mira, també jo crec que ell fa aquest paper com de dolentot, no? El programa i així com home, i això fa que creixi encara molt més aquest, diguem, com t'ho diria, no? Pues aquest imaginari de Jordi Cruz el bueno i Jordi Cruz el malo.
Home, te dediquen les declaracions que fan Jordi Cruz el cuiner, dient que els becaris no haurien de cobrar i que haurien d'anar a fer feina en el seu restaurant només per aprendre d'ell. Jordi Cruz bueno tampoc és.
Allà és com va començar tot, me'n recordo, que és un 1 de maig i em vaig aixecar cap al dematí i de sobte tenia el telèfon ple de notificacions i tot de notificacions insultant-me i dient-me coses bogeries i jo dient, què passa aquí, no? Tal, no sé què. Jo podia haver fet dues coses, o podia haver dit, bueno, pues, contesto de forma seriosa, dient, oye, no soy yo, por favor, dejadme en paz, no sé què, però vaig opcionar per treure una mica d'humor i abans contestava, bueno, si algun dia tinc un restaurant, pues ja t'avisaré, o és que no sé ni ferir un huevo, o coses així. Abans la gent em va retrobar. Va ser, ostres, però si no és este, i en aquell moment Twitter, que és molt, a vegades molt salomònic, doncs van decidir algo i ho mantenen, i ho mantenen fins ara.
Que, per cert, jo ara ho deia, tu comparteixes podcast a Netflix amb un mite també illenc, com Samantha Hudson, que va concursar en el darrer Masterchef Celebrity, i alguna entrevista a tu t'han demanat si volies participar, si te veies participant de Masterchef, i has dit que no, perquè tu, a part de que no saps cuinar, també ets un home que no li agrada el conflicte, per tant, la telerealitat no va amb tu.
No, mira, m'agrada cuinar. O sigui, a mi m'encanta cuinar. El que sí que és cert que en aquest programa et posen a tanta pressió que al final indudablement surt el pitjor que tens dins, no? I llavors això un decideix si ho vol treure o no, si ho vol mostrar o no vol mostrar. Però sobretot, i sobretot jo sóc molt dolent menjant. O sigui, m'agraden quatre coses, no sóc molt d'aquest de provar-ho tot, etc, etc. Llavors, en un programa que és de cuina, si ja vull estar tiquismiquis de ai, no me gustan las ostras, no me gustan los ojos, doncs, que, o sigui, com vol que cuini? Saps què te vull dir? O sigui, jo crec que tens que arribar allà amb una mentalitat superoberta, t'ha d'agradar tot. Per exemple, jo tinc fòbia als ocells, llavors a mi me posen un ocell que lo tengo que quitarle las plumas i jo ja cojo el delantal i lo doy i digo, chao, muy buenas. Llavors, crec que si saps que tens aquestes faltes, no fa falta provar-ho.
Estic amb tu de vegades, quan basta, basta. Estàvem en conversa amb Jordi Cruz, locutor, DJ, presentador i ara autor de Mejor no te lo creas, biografia que acaba de publicar a l'editorial Plaza i Janés. I parlant del seu llibre, Jordi, jo m'he quedat flipat perquè tu arranques explicant que t'ha abandonat psicòleg perquè t'ha inventar unes vacances a Disneyland. Tu ja, el món Disney, ja el duies, podien dir, interioritzat a la letra, abans que arribés sí. Art Attack. Tu ja eres molt Disney-off, per dir-ho de qualque manera.
Sí, suposo que sí. Clar, jo en el llibre ho intento explicar d'un bon inici. Clar, jo crec que quan ets nen, jo no m'inventava les coses amb, com t'ho diria, con alevosía, saps? Allò que diu, voy a mentir y sabiendo que estoy mintiendo. Jo sempre deia que podies crear dues realitats, no? Llavors, si una realitat és molt més divertida, per què no l'expliques així, no? I això és el que el psicòleg deia, a veure, cuidado. I a més, sí que és cert que ara les coses han canviat, però en aquests anys, que serien els anys 80, ser infantil o tindre fantasies o tindre el cap ple d'ocells no estava ben vist. No era algo que et portés, com t'ho diria, bo, res bo a la vida. Ara jo crec que s'anima molt més a que els nens siguin creatius, que siguin imaginatius, que tinguin molta imaginació, etc, etc. En aquell moment no. En aquell moment era com de tómate les coses en sèrio. I clar, jo pensava per mi mateix, però per què em tinc que prendre les coses en sèrio? No? O sigui, qui m'obliga? Llavors jo sempre he tingut un conflicte amb les injustícies aquestes de, escolta, per què tu em dius que tinc que ser així? O sigui, no tinc ganes de ser així. I a més no estic fent res més. Res dolent, saps què t'ho vull dir? Una altra cosa és que vendiese billetes per ir a Disneyland i me quedasse el dinero, no? Però no, simplement vam tornar de classe de l'estiu i vam preguntar i on heu estat de vacances? I vaig dir, pues jo en Disneylandia. I clar, tothom, uau, i llavors, clar, tu penses, quan és explicar-ho tot, no sé què. I jo sabia perfectament que no era real.
No, i llavors a bolla ja se fa supergros o Jordi, i has de tirar cap endavant.
Sí, però quan em preguntaven, a cada moment em preguntaven, però has dit això? I jo, sí, però l'he dit sabiendo que és mentira, per contar una història. Jo crec que les històries les pots explicar d'una forma senzilla o pots explicar una història superelaborada perquè tothom digui, uau, no? Llavors, jo crec que amb aquesta segona part sempre que no estiguis fent-li mal a ningú, això, òbviament.
Ara parlaves de que eres un nin fantasiós i que en aquella època no estava ben vist. Vares néixer una mica fora de temps, un poc en Ana Obregón, una altra de les meves muses, que també li deien Anita la Fantàstica, que ella també recreava molt la realitat. Però mira-la, ella va acabar fent Ana y los Siete. Per tant, és que a vegades la fantasia te du a llots que ni t'imagines d'entrada.
És així, a més aquesta fantasia és la que et fa després, més endavant, veure les coses amb una mica més d'optimisme, pensar que tot pot passar, que tot és possible, i quan et trobes en un moment bastant obscur o et trobes en un moment en què veus que no hi ha molta sortida o que tot sembla que s'ha parat, aquesta fantasia és l'única que et torna una mica en aquest punt de trobada i dir, aviam, que això encara pot passar mil coses. O sigui, jo sempre ho he tingut molt present, això. Llavors, tindre fantasies o fer-te les teves pel·lícules, ok, O sigui, em sembla que és... Que mentre, ja et dic, mentre no li facis mal a ningú, mentre no involucris a ningú, mentre no menteixis a ningú, i sigui una cosa teva, pues, oye, cada uno que se monte les pel·lícules que se quiera montar.
I de sa fantasia a sa realitat, tu també en el llibre expliques que no eres un estudiant especialment aplicat, perquè tu t'agradava de tot, excepte estudiar, però que tot i així vas acabar allò que seria l'educació secundària, vas intentar anar a la universitat, que m'ha encantat això de que volguessis fer filologia italiana, perquè realment és la típica carrera que jo mai m'hagués imaginat acabant fent... Jo vaig fer filologia catalana, però clar, perquè m'ho t'acaba de barca nostra, però italiana, ja em diràs.
I ja saps què passa? Que allà jo havia passat ja un any sabàtic, que havia demanat amb meus pares i aprovada la selectivitat em donaven un any sabàtic. En aquest any sabàtic vaig fer ràdio local, televisió local, teatre, vaig conèixer-ho tot, vaig fer moltes coses. Llavors jo sabia que algú anava a passar. Llavors jo la promesa que tenia amb meus pares és que quan acabés aquest any sabàtic m'apuntaria a la universitat. Llavors jo vaig pensar, bé, intenta apuntar-te primer a una carrera que sigui la més econòmica, perquè saps que en qualsevol moment te n'aniràs, llavors no vols que es gastin els teus pares diners així a lo tonto, i sobretot que no li treguis el puesto a ningú, saps què te vull dir? Llavors al final la combinació va fer que vaig mirar la llista i l'última era filologia italiana, i vaig dir, bueno, pues si és l'última, suposo que ningú la vol, m'apunto a això, però vaig anar un dia a la universitat, eh? No vaig arribar ni a... O sigui, jo em recordo que està la professora dient tots els deures i tots els exàmens i la gent amb una cara d'agòbio, i jo pensava... Però si jo demà no vindré a classe perquè tinc torn de ràdio. O sigui, què passarà aquí? I de sobte va passar, això va ser al setembre, i a l'octubre ja em van trucar i vaig començar a fer Club Disney, així que vaig donar molt poquet.
Que és una cosa que va venir com a molt rodada, quan t'ho expliques en el llibre, perquè hi havia un amic en qui tu vas fer una prova en el Club Disney, però al cap i a la fi a tu te varen enganxar, com aquell que diu, d'un passadís, i va ser com a dit i fet, no vas haver de passar molta pena per arribar en aquest art atac.
No, bueno, va ser per Club Disney, això. O sigui, primer va ser Club Disney, que vaig enviar una cinta de vídeo, que no m'ho van dir, no, es manda una cinta de vídeo i a veure què passarà. Jo la vaig enviar i em van trucar, oye, te tienes que venir hoy mismo a Madrid, perquè hoy es el dia. I llavors vaig anar i em van agafar. I després de l'any següent sí que estava pels passadissos de Disney i estàvem fent proves per un programa nou que es deia Art Attack, però no els hi agradava ningú presentador, i el meu director de Club Disney em va veure passar pel passadís, que aquella tarda estaria per allà per alguna cosa, no sé, i va dir, jo entra un moment, mira't esta hoja. Ho vaig llegir, em va agradar molt, i abans ho vaig començar a fer a la meva manera, i abans de sortir de l'habitació van dir, ja està, ets tu. Ara tenim que creuar els horaris i veure com ho fem, però això ho tens que presentar tu. I això a mi m'agrada molt, perquè sempre m'han demostrat... Aquest és un programa que es grava a Anglaterra, i era un programa anglès, amb uns productors anglesos, i des del primer segon ho tenien superclar, que jo era com... Per ells era com el presentador, no? Encara que hi haguessin més versions internacionals, sempre que Disney venia a Maidstone, Anglaterra, a veure les gravacions, sempre feien que coincidís quan gravava a Espanya, no? O sempre que passava alguna cosa era quan gravés a Espanya, perquè ells estaven com molt orgullosos de com estava quedant el programa espanyol. Jo em sentia molt, molt, molt animat, de veritat.
Que enganats mos vareu tenir, eh? Tota la vida pensant que allò existia de veres a qualque estudi a prop de que nostra, i resulta que tot el món confluïa un mateix estudi, i tenien la mateixa palmera, les mateixes mans per tear allò que seria el feltre i la cartolina, i que senzillament allò que canviaven era el presentador.
Sí, canviava de presentador, també sí que és cert que bé, podríem estar parlant molt de rato, no? Però el primer any nosaltres van ser una mica com els conejillos d'Índia, van provar amb nosaltres moltes formes, al final van decidir una forma de poder gravar-ho perquè tots els països ho podien fer al mateix temps. Llavors, sí que és cert, però mira, ara que es porta tant lo de les plataformes i gravar a l'estranger i etc, clar, això t'estic parlant de l'any 98, i per mi era una bogeria anar a Anglaterra a gravar un programa de televisió. Si aquestes coses no passaven, no era el més habitual, no? Llavors, doncs, mira, vaig tindre la sort de viure aquesta experiència amb 20-21 anys i durant 7 anys seguits. O sigui que va ser una experiència molt, molt, molt intensa, i algú que porto a la meva vida com un record per sempre, no?
7 anys de gravació, però han estat uns 20 busques llargs d'any d'emissió. I, segons he llegit, Disney i un pic has fet sa feina, te la paga, i a volar cadernera. I tu no has tornat a veure un duro. I t'han estat repetint per pa i per sal, i molta de gent se devia pensar que en Jordi Cruz estava pujat en el dòlar i que el tenien contractat per sempre, quan en realitat varen ser 7 anys de feina relativament ben pagats, però que han deixat tota una part de la teva vida que potser no t'han sortit feines perquè se pensaven que estaves allà.
Sí, pasaba moltes vegades que els productors et deien, però si tu estàs fent Art Attack, era com, no, és que hace tiempo. Però saps què passa? Que el programa tenia tant magnetisme que fins que no s'ha deixat d'emetre no pots, com t'ho diria, no pots estar en un altre projecte, perquè encara que no estiguessis gravant aquest programa, pensa que es va emetre per Disney Channel, després es va emetre totes les temporades per Telecinco, i després quan Telecinco les va emetre totes, ho va agafar Antena 3 i ho va tornar a emetre tot de principi a fi. O sigui, i a més el programa s'emet per Latinoamèrica, per Cuba, per molts països que jo encara, hi ha molts puestos que jo ni sé si encara s'està emitint o no. Llavors, bé, són aquestes coses que firmes, com dius tu, amb Mickey Mouse, que són així. Jo estava molt ben pagat, la veritat, estava molt, molt, molt ben pagat, però després tenia que estar tot l'any sense fer res més, o sigui, per contracte, era com una mica així raro. Però bueno, vaig aprofitar per fer tallers de manualitats i per viure a Sevilla i estar tranquil i disfrutar.
Que, per cert, hi va haver una temporada que sortia una sèrie que se deia MacGyver, que amb un xiclet i un tros de filferro adobava qualsevol cosa i era capaç de construir-te un míssil, i llavors hi havia Art Attack en tu, que amb dos trossos de corda, una cartolina i un tassó de plàstic podien fer qualsevol cosa. Tu ara quan, tu quan vas en aquests... és que és la pregunta que sempre t'he volgut fer, i mira que hem coincidit de vegades, però com que era de vespre, tampoc era per demanar aquestes minúcies. Tu quan vas a una botiga d'aquestes de xinesos, el teu cap et deu implosionar, perquè tu d'allà et deus veure 50.000 manualitats que podries fer en un moment.
Sí, a més a mi és la part que més m'agrada, el crear la manualitat, el veure què puc fer, que quadrim el pressupost. Mira, l'altre dia anava pel carrer i aquí al costat de Camp Eva, a Madrid, hi ha un magatzem com de mobles, no? Hi ha una espècie de magatzem molt gran. I a vegades porten caixes i les caixes porten dintre aquest pòrex. I me recordo que portaven una planxa molt gran i l'anaven a tirar a les escombraries i vaig dir al noi, oye, no, disculpa, me la puedo llevar? Clar, es va quedar mirant, me diu, ¿es el d'Art Attack? Y yo, sí. ¿Qué vas a hacer con esto? Y digo, pues no lo sé, pues ya veré lo que hago. Y además el tío se va a quedar encantadísimo, ¿no? De dir, hòstia, le he dado un material de manualidades al d'Art Attack, ¿no? Li van bugir al cap. Però jo faig això de forma normal i a mi m'agrada molt fer, no fer-me els mobles, però fer-me els elements de decoració, intentar trobar la forma de fer-ho per tu mateix en lloc de comprar-ho. O sigui, a mi això sempre m'ha agradat. I aquest està el punt de la creativitat, ¿no? Si dius tu, entrar a un bazar oriental i dir, amb això, què podria fer? I aquest procés de crear coses, per mi és el més divertit. Després ja tens que gravar els vídeos, etc. És la part una mica més... Però aquesta primera part a mi m'encanta.
I 45 anys, no ets molt jove, per ja haver fet una biografia? Què en faràs, una cada 20? Ara, la propera vegada que t'entrevisti seran a 65, quan ja faràs el segon volum post Art Attack i post Joventut?
Bé, aquesta cosa ha vingut... O sigui, ha sigut una invitació per part de l'editorial, per Penguin Random. L'editora Cristina es va assabentar de la mort de mon pare a través d'un tuit. A partir d'allà va començar a llegir entrevistes, em va descobrir com personatge, no?, i com persona que havia fet les entrevistes, etc. I llavors em va trucar i em va dir, jo crec que és un bon moment. I jo al principi vaig dir que no unes quantes vegades, perquè com dius tu, que voy a contar, no?, mi vida, que a alguien le va a interessar mi vida, i sobretot con 45 anys, que encara em queda molt... O sigui, tens el síndrome del fals impostor, no?, aquestes coses. Però després vaig pensar que era un bon moment, primer perquè estava tot en el meu interior, després de la mort de mon pare, doncs molts records, no? I tinc l'experiència, perquè també per desgràcia ma mare va morir quan jo tenia 29 anys, que al final la vida passa i que aquests records es van perdent. I no és que oblidis de la persona, però oblides les coses que han passat. I això és així, és llei de vida, o sigui, és així. I llavors vaig dir, hòstia, doncs aquest és un moment que estic tan tou per treure tots aquests records i que quedin escrits, i passi el que passi quedaran escrits, ja sigui per mi, pels meus nebots, pels fills dels meus nebots, etc. No? I llavors ara vaig veure l'oportunitat i vaig dir, doncs vinga, anem, vamos a ello.
Ara que has parlat de ta mare, en el llibre hi ha un capítol així com a motiu, que és aquesta conversa que tu expliques a Amsterdam, en què parlau precisament del tema de les drogues, de la joventut, de que t'havia arribat la fama com a molt aviat, i m'imagino que la por inherent que deuen tenir tots els pares quan veuen que el seu fill triomfa massa jove, que és que no se perdi pel camí.
Ells estaven molt tranquils, perquè em coneixien perfectament i hi havia molta comunicació, però jo en aquell moment que estàvem a Amsterdam, i imagina't, no, pues al voltant, jo no sé si és que al voltant hi havia gent que anava un poquito pa allà, saps què t'hi vull dir? Ja van ser una mica xou, lo que, a vegades el que veia pel carrer, i amb allà ma mare doncs, va començar una conversació, i abans no era una conversació de "I te prometo", que tal, no sé què, perquè ja no em prenia, no m'agrada, mai m'han agradat. Jo tinc, o sigui, la frase exacta seria "mai les he necessitat", no? Jo crec que això és lo important, mai, o sigui, potser amics o persones del meu voltant que han pres i vam-nos de after, tal, no sé què, jo seguia de after i seguia ballant sense cap problema i me subia al pòdium i soc de bon veure, o sigui que mai les he necessitat. Llavors, l'únic que li volia dir és "no et preocupis perquè no m'agraden i no les necessito", i tinc molt clar, i tenia molt clar, més amb els diners que tenia al banc, que si les provava sí que hi havia un risc de que m'agradessin. Coi, si li agraden a tothom, perquè no seré jo, és que seré jo una rara avis. I si tens diners al banc, ostres, doncs potser és perillós. Llavors jo em vaig ficar aquests com dos punts. Jo crec que l'anunci aquest també del gusano que pujava pel nas, que vam veure nosaltres als 90, de "Nick Dino a les drogues", a mi se'm va quedar molt, molt gravat.
Molt mal rotllo aquest anunci,
Sí, però jo crec que és una fórmula bastant important, el dir no. Hi ha gent que, i ojo, això no és una... No és diguem, un antidrogues. Hi ha gent que diu "yo lo quiero probar todo en esta vida". Perfecte, cap problema. Però també hi ha altres que decidim que no fa falta, i no passa res.
Totalment, totalment d'acord, Jordi. No em faltaria d'altre. Per cert, m'estic quedant fora temps, però m'agradaria parlar també de desamors, perquè tu en el llibre expliques quan te varen trencar Escò. I clar, quan ets famós i aquestes coses passen, jo ara he començat el programa amb Shakira, que petitona una meva. Shakira. Qui s'anava a imaginar que amb aquestes hips, amb aquest malux, en Gerard Piqué se'n cercaria un altre? Però clar, si en Shakira té problemes coronaris, té mal d'amors, que no mos passarà la resta dels mortals. Clar, tu, com a famós, també ho pares experimentar. Que per molta fama, a vegades, les coses no funcionen.
Jo no sé, amb això de la Shakira en Piqué, jo penso que primer comencen els problemes, no? Com qualsevol parella, comencen els problemes, no els acabes de tractar, no els acabes de tancar, els problemes es fan més grans, la distància entra dintre tot això, i potser quan ja està tot trencat és quan ve de l'infidelitat. No crec que hagi sigut, saps, la raó principal. Jo crec que... Crec jo, no ho sé, estem haciendo de comentaristas del corazón. Jo, en el meu cas, sempre he viscut una vida molt normal, mai he tingut amics famosos, ni mai he tingut relacions amb famosos, ni amb famoses, ni amb ningú. Llavors, he viscut una vida, passa que, clar, jo sí que és cert que tinc que reconèixer que durant molts anys anava perseguint l'amor. L'amor amb paraules grans, l'amor de disfrutar al màxim. Llavors, clar, quan li poses tanta intensitat, potser les coses no surten com tenen que sortir. I llavors, doncs, t'equivoques o et fan mal, o no vols veure el que hi ha al davant perquè penses que esto es lo perfecto, no? Llavors, ara estic molt diferent, ara tinc una relació molt més sana i sobretot ja no busco, sinó que vaig deixar que em trobés. Llavors, és molt diferent, he après.
Darrera pregunta, sempre els hi deman sovint als convidats que la darrera pregunta on se la juguen, perquè ara jo allò que voldria és que en Jordi Cruz, és de Club Disney, és d'Art Attack, és que després jo he seguit a segons quines sessions com a DJ Chico Malo, convidi a tothom demà de matí, dimecres, anar a la seva llibreria de proximitat a comprar-se el seu llibre, aquest de "Mejor no te lo creas", publicat per Plaza y Janés. Com convidaries a tots els nostres oients que demà anessin a la llibreria per conèixer una mica més d'aquesta vida tan interessant que has portada?
Bé, jo crec que si tens ganes de llegir un llibre que és fàcil, que entra molt ràpid, que no hi ha res negatiu, que tot el que és t'omple una mica com d'optimisme i de positivitat, i sobretot si vius, si estàs passant per aquests moments professionals que tots passem, en el que estem tot el rato pensant "valgo para esto, no valgo para esto, se me ha terminado ya lo que se me ha terminado", etc. Jo crec que és un llibre que ajuda molt, perquè el que al mejor no te lo creas, que és el títol, el que deixa molt clar és no t'ho creguis, dona igual si estàs en una emissora de molta gent, que t'escolta molta gent, com si estàs en una emissora més petita, dona igual si estàs en un programa amb molta audiència, amb menys, o sigui, l'important és que tu et sentis creatiu, que et sentis bé. Llavors, els que som comunicadors sempre trobem el cantó i el moment per comunicar. Llavors, jo crec que és una mescla. Això després, si has viscut als 80 o als 90, doncs és un viatge molt xulo, la veritat.
I de Jordi Cruz, DJ Chico Malo i també rei de ses manualitats, com sempre un plaer parlar amb tu. I m'ha agradat perquè ens coneixíem de vista, d'haver-me vist a qualque festa per aquí, per Balears, o de boca incita a qualque banda, però per un xafarder com jo, ja ho dic, a mi ses biografies és un dels gèneres que més m'encanten, perquè és com ficar-te dins qualcú sense haver d'entrar a robar, que també jo per conèixer secrets ho faria. Però com que has escrit el llibre, ja no em portarà.
La pròxima vegada que ens veiem, saluda. I digues, hola, i ja està. I això, llavors ens ho arreglem.
Una monada, Jordi, fins aviat. Gràcies, guapo.
Bé, ciao. Moltes gràcies a tots.
Adéu. I ara ha arribat el moment de fer una aturadeta musical i en tornar. Ja tens amb nosaltres en Joan Vic, gestió cultural i director del Festival Internacional de Benicàssim, fins al 2019, que acaba de publicar Aquí vivo yo, una crònica sentimental dels 25 anys que va passar com a director i participant a un dels festivals més importants d'aquest país anomenat Espanya. Com cada setmana vos recordam, ja sabeu que teniu múltiples vies per adreçar-vos en aquest programa que és Ubercots i Cireres. Per exemple, el Facebook, si no, el Twitter, l'adreça Ubercots i Vetres, i amb el hashtag Ubercots i Cireres i Vetres. Si no, WhatsApp d'Ivetres Ràdio, 646-934-501. Com que no és un número fàcil, el repetiré, 646-934-501. O si no, el telèfon de participació directa, que seria el 971-139-00. Avui aquesta Macedònia des dimarts la farem possible en Aina Núñez a la producció, llavors Joan Jiménez al control tècnic i Xisco Nadal a la direcció i presentació. Ara sona, ara que abans que han xerrat d'en Jordi Cruz des Boi des Dolent, ara també sona una Tamara, que se que deien Tamara la Mala, juntament amb Leonardo Dantés, dos cantants que mai han trepitjat els escenaris del Festival de Benicàssim, i ja que ells no hi han anat, els hi feim aquí aquest petit homenatge a Ubercots i Cireres. Una mica de No canvié i tot d'una tornam amb més programa, més entrevistes i més biografies.
Albercocs i Cireres, a IB3 Ràdio, amb Xisco Nadal.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. A Connexió Local vos convidam a escoltar de què parlen les ràdios locals i la premsa de proximitat.
Sense el poder de la gent, aquesta revista ara mateix no estaríem xerrant d'aquesta publicació.
Es pot donar veu a gent que no té les eines o no té les vies i ser conscients de les coses que se fan aquí a casa nostra.
Les persones són, si no s'han donat el caliu.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, a IB3 Ràdio, amb Magda Cortés. Cada dissabte a les 10 del vespre ens miram l'actualitat amb distància des de l'Oasi.
El rei emèrit torna. Ai, quins nervis, quins nervis!
El rei Juan Carlos estarà en Sanxenxo.
És un retorn polèmic. Personalment, si em permeteu aquest apunt editorial, és molt greu que l'emèrit, després de tot el que ha passat, torni i no ho faci a Marivent. Quin menyspreu a les Balears? És una vergonya, jo, no sé vosaltres, però jo em sento una mica cornut. Com t'entenem ara, Sofia?
L'Oasi, el racó d'humor i sàtira d'IB3 Ràdio.
El dia estem sempre pendents del que està passant.
És el model econòmic basat en la construcció i el turisme.
Som al carrer, al lloc on passen les notícies.
Entenem que en aquests moments encara és més necessari que mai aquest personal, com a mínim a l'atenció primària.
En aquesta comunitat sempre ha hagut manca d'infermeres.
Som una benzinera de Palma i he de dir que és amb nosaltres el gerent de la Federació Balear de Transports.
Ens agrada estar a prop de la gent.
Els matins ens donen per molt. Aprenem, escoltam música, llegim, ens relaxam i rai.
Tu, tenim la FBI a Palma.
I la DEA.
No, i la DEA no és cada dia?
No.
De dilluns a divendres a les 9, El Dia, amb Maria Ferrer. A Mallorca, escoltau IB3 Ràdio, el 106.8 de la FM.
Thank you.
Estàs escoltant Albercocs i Cireres, el programa Tutti Frutti d'IB3 Ràdio. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as a flash in the forest. Hey, for once I tell you what's true, how special you are. You're the smile to my soundtrack.
Del que vos parlarem a continuació és d'una història d'amor i d'una de ben llarga, perquè n'hi ha que no duren tant, sinó que li ho diguin a Shakira i a Piqué, una mica és motor, que està nodrint el programa d'avui. Una història d'amor per la música, sobretot, i d'un festival en concret, el de Benicàssim, 25 anys d'una crònica emocional que vos posam en situació. Comença l'any 1995, darrere d'una barra, tirant canyes i el que fes falta. I que trobant darrere aquesta barra i amb els cabells ben llargs, doncs el nostre següent convidat, que acaba de plasmar en un llibre la seva experiència d'un quart de segle al capdavant, entre d'altres coses, del FIP. Així que, Joan Vic, benvingut a Albercocs i Cireres.
Hola, com va?
Encantat de saludar-te. A mi me fascina aquesta història, gairebé d'home fet a si mateix, de com ens tirant canyes rere una barra i en el final aquest de codirector d'Escotarro. És que això, sí, és com, mica, això és com un American de... Dream a fer realitat en carn mortal d'en Joan Vic.
Clar, jo he fet molta feina a premsa i sé com preparar un ganxo que agradi molt. I clar, i aquesta frase era perfecta, i és que tothom utilitza, tothom fa servir. Es va començar de cambrer, va acabar de director. La realitat és una mica més que meritocràcia, que no existeix, és nepotisme. Jo era amic dels organitzadors.
Clar.
I per tant vaig començar posant canyes, igual que podia haver començat grenant l'entrada o penjant cartells. El que passa és que tots els amics col·laboràvem i després, a mesura que anàvem passant els anys, aquests amics ens van professionalitzar i veien al final, doncs vaig ser director perquè eres més vell, bàsicament.
És a dir, va ser una cosa de tu deies meritocràcia, no, sinó d'edatisme, no? D'edatisme, que per edat varen confiar en tu perquè te veien més savi.
Autoritat, sí, autoritat per experiència, diguem.
I en aquest programa, tot i que jo el president ja el dirigeix, que l'autoritat real és una dona que no mai Núñez i que mai han compartit micròfon plegats, que el meu cervell recordi, però ella m'ha dit, jo en aquesta entrevista hi vull ser perquè si una persona ha begut i ha anat a festivals en aquest programa, són jo, Xisco Nadal. I això sí que és un criteri d'autoritat que no t'he pogut fer la contra. Aina Núñez, benvinguda en el teu programa.
Gràcies, Xisco Nadal. I no hem compartit mai micròfons, però sí he compartit canyes amb en Joan Vic, has vist?
Veus? És que tot el que tingui a veure les canyes és un poc el teu leitmotiv.
Exacte.
Idò, per favor, la següent pregunta és teva, Aina.
Joan, gràcies. Hola, per atendre la nostra cridada i per aquesta edició del teu primer llibre, del qual estem xerrant, aquest Aquí vivia jo. És una època en la que has de mirar molt bé, no?, per triar festivals. N'hi ha molts. Avui xerram d'aquest, del festival de Benicàssim. El calendari, avui en dia, en tens cada mes per triar i començam de ben pres durant l'any. I amb el permís de la pandèmia, i tu que ja has estat 25 anys casat amb el festival de Benicàssim. És l'estàndard espanyol?
Ho ha estat. Ha estat durant molts anys l'estàndard de festivals espanyols i diria que fins i tot europeus. Ara mateix hi ha molts festivals molt competitius i ja no t'ha dit si és FIP, és estàndard o no. Jo diria que probablement no. L'estàndard seria el Primavera Sound o el Sonar.
Perquè els festivals també van com evolucionant, no? Allò que seria la fama d'un festival també pot ser com una relació de parella, que hi ha moments que estàs, per dir-ho com fan els moderns, on fire, i llavors hi ha temporades que vas una mica més de rota batuda, però que tot i així es caliu i s'afecta, continuen allà.
Exacte, jo crec que la relació d'un assistent... Bueno, és que jo he estat 25 anys en el festival, ja no hi som, però vaig passar 25 anys en el festival, però diguem que els darrers 8 o fins i tot, te diria que 10 anys, jo estava allà perquè era la meva feina. Però arriba un moment que no ets el públic objectiu d'aquell festival, perquè el FIB en concret és un festival per gent jove. Està molt enfocat i s'ha d'omplir de gent jove. I jo ja no ho era. Crec que quan tu desenvolupes... Sí, tens una relació com la que tenia jo, sentimental, amb un event en concret, és una mica que pot tenir la gent amb un equip de futbol, o jo què sé, amb la processó del teu poble, o les festes, o una cosa que ja va més enllà de no només que tingui un cartell que, com tu dius, hi ha anys que pot estar on fire i d'altres que t'assembli una mica més xerec, però, o més feble, però que tens una relació amb aquell lloc i amb aquell event i amb el que passa cada estiu allà que fa que hi torni.
Ara, Naina, vol xerrar, però t'he de dir que mai m'hagués imaginat que qualcú comparàs la processó del teu poble en el festival de Benicàssim. Són dos conceptes que jo mai hagués unit, però que m'ha fascinat perquè és vera.
És una romeria.
És fervot, això, clar.
M'encanta Romeria Índia, m'ho estic apuntant, Joan Vic. Ara li acabes de conquerir el coret d'en Xisco Nadal, que ho sàpigues, amb aquesta comparació que...
És que m'hi has mesclat modernó en catolicisme i ja és que on he de firmar? On he d'anar?
Bueno, clar, passa que jo ara visc a Andalusia i, clar, i aquí això està molt...
Se t'ha aferrat.
I que modernó i capelletes és una cosa que va molt junt aquí.
Se t'ha aferrat el sentiment, a part. Joan, no sé si has tingut ocasió, que m'imagino que sí, perquè deus seguir el perfil, de veure el que ha passat en aquesta edició de Primavera Sound, que hi havia tantes ganes de Primavera Sound que has vist les queixes que va haver des primer dia, llargues cues...
M'he passat una penada.
És que m'imagino que tu, havent estat darrere d'una organització, veure això devies estar amb les mans al cap.
No, les mans al cap tampoc. Jo, vull dir, es Primavera Sound té 20 anys d'història. Vull dir que no sé què pot haver passat. Mhm. Uh-huh. Però sí, he passat una penada perquè també és probable, bueno, estic segur perquè ho he vist, que el primer dia aquell caos era gran i les protestes de la gent devien ser ben reals, però per altra banda també he viscut molt de prop l'amplificació que fan les xarxes de moltes protestes i que moltes vegades hi ha coses que sí, que són protestables, però que les xarxes s'amplifiquen moltíssim i d'una manera molt cruel. I he passat pena per empatia, perquè bueno, a mi no m'ha passat, afortunadament, i clar, i des de la meva posició comodíssima, ara mateix, des de fora, pues puc dir, a mi no m'hagués passat, però igualment ho passes molt malament amb gent, els companys, que això, que segur que ho han fet el millor que podien.
Evidentment, que devien passar un fum. Tu no has passat això, però sí que has passat quasi un cap de fibló, una edició que hi va haver, un incendi, no? Tot això sí que te'l recordes i ho deus tenir ben gravat a foc i no ho podria dir d'una manera millor.
I no surt en el llibre perquè no té res que veure amb el tip, però quan vàrem fer Solar Fest a Palma, de matí del concert de Crystal Fighters se va morir el bateria del Crystal Fighters.
És vera.
I que eres cap de cartell, i quan ho vàrem anunciar hi havia gent a les xarxes que ens volia matar nosaltres, i fèiem perquè havíem cancel·lat el concert, i dius, què vols que faci? Ha mort? Ja. No podia fer altra cosa, però la gent a les xarxes és molt... No sé, ser programador d'un festival és una mica com ser àrbit de futbol.
Sí.
Van a cridar-te i insultar-te.
I mai deixes contenta ningú. Això,
exacte,
el que ja la fies,
és molt difícil.
És una realitat que no sé si a tu t'ha costat acceptar, que per molt bona voluntat que hi posassis, en el final ningú quedava content.
Sí, en el final també fas créixer un escut i una pell molt dura i en el final el que vols és... Que veure l'èxit se basa en si hi ha anat molta gent i la gent que efectivament hi ha anat, si s'ho ha passat bé. Els que no hi han anat poden criticar tot el que vulguin, però no interessen.
Estàvem en conversa amb en Joan Vic Montaner, que acaba de publicar en llibres Libros del Caos, Aquí vivia jo, una crònica emocional de mis 25 anys en el FIP, el Festival Internacional de Benicàssim. I per aquest llibre expliques i relates moltes experiències, algunes de les quals tenen a veure amb protagonistes com, per exemple, Lou Reed, Morrissey o Amy Winehouse. T'has deat molt a l'hora de contar coses en aquest llibre. Ets un poc com aquells amics de les folklòriques, creus que vales més per lo que calles que per allò que has explicat?
Sí, la veritat és que sí.
Clarament. Hola, Joan Vicky Montaner, dos punts, me considero com els amics de les folklòriques. Això seria salta titulada d'avui vespre.
Sí. Si fes aquest tipus de periodisme, series titulat totalment. Tu me fas una pregunta, jo dic sí, i poses la frase sencera en el meu nom. Però sí que clar que m'he callat moltes coses. Jo no he volgut fer un llibre morbós. Jo he vist molta gent que se drogava, he vist molta gent que tenia sexe a llocs totalment delirants. He vist, com diu Blade Runner, he vist coses que no creuríeu. Sí. Però no se tracta de contar coses morboses, sinó jo el que volia era expressar, com has dit molt bé en el principi, l'amor per una idea. I la idea és de com un festival creat per un grapat d'amics s'acaba convertint en pràcticament un estàndard del món dels festivals i una escola de tots els festivals que han vingut darrere. I com he passat 25 estius de la meva vida, més de mitja vida, anant a Benicàssim, sempre en aquell festival, i sempre veient gent nova que s'anava renovant any rere any, que disfrutaven i que sempre tornaven a casa seva dient que havien passat la millor setmana de les seves vides. I per jo això era el que volia transmetre i el que volia posar negre sobre blanc un llibre. Si qui vulgui morbo, pues l'ha de cercar d'una altra banda.
És que, clar, Joan Vic, tu has dit jo no som morbós, jo Xisco Nadal, com sí, i jo només te vol dir sense donar noms, però és que a mi les seves drogues m'és igual, perquè a mi aquest tema no m'interessa. Però has dit que has vist gent practicant sexe, és a dir, fent locoit a llots totalment demencials, sense donar nom d'artistes, només perquè fa idees. Quins són els llots demencials on podem practicar en horitzontal l'art amatòria?
O en vertical?
Bueno, sí, horitzontal ho has dit tu. O sigui, llocs demencials en realitat tampoc és que siguin tan demencials. No hi ha molts de llocs possibles a un festival, però bé, davall d'un escenari, jo què sé, tampoc això, no vull entrar en detalls.
És a dir, no vols tirar d'amor, però Aina Núñez,
ja
per favor, salva'm.
Ja t'he dit que no és com els amics de ses folcles. Sí, que és com els amics de ses
folcles. Salva'm de mi mateix, és a dir, necessito que me salvis de mi mateix i recondueixis.
Te faré una pregunta un poc de trivial, que tu que ets un pou de saviesa amb aquestes qüestions, Joan, segurament sabràs contestar, i si no, també és un poc trampa, t'ho he vist. Te posa en circumstàncies. Edició any 2000. Val? Uh-huh. Ha plogut. Oasis, cap de cartell, escenari meravelles, a tope. coses dels malabars que feu els organitzadors, abans de que començessin els germans Gallagher, la carpa de l'Urbe, val? Bastant més petita, hi havia un duet espanyol que no feia tant que havia començat a destacar, que havien pegat molt fort amb una versió, una cançó d'un grup belga d'Eurodance, aquí ja t'estic donant una pistarra, quan la carpa es començava a buidar per anar a veure els Oasis, que jo ja era davant i vaig sentir aquestes paraules, el cantant va mollar. No partiu, que nosaltres també som dos i al manco ens duim bé. Qui va dir aquestes paraules al FIP 2000?
Eren Astrud. Ara, no sé si ho va dir en Manolo o en Genís, això no ho sé.
Va ser en Genís. Va ser en Genís, exacte, sí. Exacte, doncs ha guanyat. Ha guanyat el premi d'Albert Cox i Cireres.
Clar, m'ho has posat molt fàcil, perquè ja. Bé, a Estrut varen tocar en el meu 30è aniversari de Sol de Sant Antoni. Ah. I me varen cantar els cumpleaños feliç amb el Cafú.
Clar, o sigui que t'ho he posat un poc en safata, no?
Són molt amics, sí.
Vos he de dir que agraeix que Naina Núñez sigui aquí present, perquè de tota la gent que xerrau, a mi això me sona un poc a literatura croata, no? Que jo estic convençut que deuen ser superbons, els Oasis els coneixia, eh?
Vale.
O Aces, com has dit tu, perquè clar, no sabies quan demostrar que tenies idiomes. Per cert, ara que jo ja he demostrat que si una cosa som és xafarder, si ens endinsam dins el món dels festivals, Joan, què fa l'O, una tenda de campanya campanya del càmping de Benicàssim. Perquè, clar, jo en aquestes coses no hi sol anar, perquè ja des temps de sa campallengo, que mira que ha plogut, perquè a mi això sí que me va agafar, de lluita per sa llengua de Mossèn Alcover, a mi compartir tenda de campanya és una cosa que sempre m'ha fet molta mania. Per tant, un festival pot tenir prejudicis?
Estan totalment d'acord. Jo he anat 25 anys de Benicàssim i jo sempre he tingut hotel, afortunadament, perquè jo era treballador de l'organització. Per tant, no te sé dir molt bé. Sé que feia molta calor en els càmpings. Uf, sí. i que no era un lloc... Per això també la gent ha de ser molt jove per anar al festival. Mm. Perquè és que encara que vulguis anar a hotel, no és fàcil perquè Benicàssim és un lloc petit. És un poble, no sé, és més petit que Inca i Manacor. O sigui, no té una planta hotelera com per acollir 50.000 persones durant un cap de setmana. Així que no era fàcil, no era fàcil.
Clar,
s'havien d'acampar.
Això és viure Benicàssim des d'una altra perspectiva, evidentment, que per això has escrit un llibre, tu, i jo no. Joan, tu creus que després de 3 dècades que te dediques a la música d'una manera o d'una altra, organitzant festivals, com representant bandes, com per duent cellers discogràfics, tu creus que a casa teva ja s'han convençut que això no és una obsessió infantil?
Supos que sí. Crec que,
ho suposes? Lo que
passa és que crec que encara no saben ben bé què faig. Però sí, ara ja tenen clar que puc viure de la música perquè ho veuen. Mm-hmm. Sí, han vist que s'hi vivia. També he de dir que jo quan... jo vaig començar a escriure en el Diari de Mallorca quan tenia 18 anys. I en el Rock Deluxe tenia 17 anys. I m'apagaven per escriure. I clar, i la meva família van veure, mira, que el Nin, pues, aquesta corolla que té per la música, pues, li dona, li ret una mica. Però clar, no era per viure, i no era per viure a finals dels 80, i també te dic, quan vaig deixar d'escriure, que va ser l'any 2012 o 2013, que ja vaig decidir no escriure més, no perquè no m'agradi escriure, perquè he escrit un llibre, sinó perquè està tan mal pagat el periodisme musical, me'n vaig adonar que cobrava el mateix l'any 2013 que el que me pagava el Diari de Mallorca l'any 89. I vaig pensar, això no va al seu lloc. I això, el que passa en la meva família és que no tenen molt clar què és el que faig, i per tant de vegades veuen un concert de, jo què sé, de Manu Tenorio i diuen, aquest és teu. I dic, no exactament, no és el meu estil. Sí, no, ells veuen que jo faig feina en la música.
Mm. A la fi, Manu Tenorio, qualcú que he conegut des que heu citat en aquesta entrevista. Per cert, queda un minutet i aquesta entrevista està molt ben preparada, evidentment perquè no l'he feta jo. Aina Núñez, m'agradaria que fessis...
Tinc dos dubtes, Joan.
...la petició popular.
Abans de que me tallis micro. Exacte, petició popular. Un dubte que ja fa massa anys que no sabem si és vera o no. Eres tu o no eres tu el que estava dibuixat al mural del Tupperware a Madrid?
Mira, això és mític. Segons en Mauro Entrialgo, el dibuixant, diu que no se'n recorda, però creu que sí.
És que eres tu.
I segons els propietaris del bar, que just vaig estar amb ells la setmana passada, me diuen que ells pensen que no, pensen que és una altra persona. En Mauro diu que creu que sí perquè estic a la vora d'en Guillermo, el patrullero Mancuso, que és molt amic meu. Però no me coneixien, així que si me varen posar allà en aquell mural, que jo també ho penso que són jo, perquè és igual.
Per mi sempre seràs tu, que ho sàpigues.
Seria perquè eres amic d'en Guillermo, així que bé. Encara és una incògnita.
Vaja, jo que me'l pensava que avui seria el dia. I una darrera pregunta. T'has gastat ja el finiquito del FIP?
No, afortunadament no. Encara aguanta i així de tranquil estic, vivint molt bé.
El Puerto de Santa Maria.
Idò, havent resolt aquest dubte existencial sobre si s'ha exhaurit la liquidació que li van donar quan va partir del festival, que crec que això era una cosa que també l'audiència necessitava saber.
Oh, i tant.
Joan Vic, enhorabona per aquesta crònica emocional de mis 25 anys en el FIP, recordant, publicat per Libros del Cao, que es titula Aquí vivia jo, un llibre ple d'anècdotes molt interessant i sobretot per intentar esquetir com és la cara B d'un dels festivals referenci de l'estat espanyol. Ha estat un plaer compartir entrevista amb tu i també en Aina Núñez, no puc dir una altra cosa.
Evidentment.
Moltes gràcies.
Una abraçada molt forta i fins aviat.
Una abraçada, adéu.
Aina Núñez, s'acaba aquí el programa. Ara està còmoda,
molt,
un tema que tu controlaves.
Gràcies.
Ets de Nati Peluso, tu?
No.
Més o manco.
Som més d'en Manu Tenorio.
Faré com un sí. No, hem començat en Love of Lesbian i ara que vam anar a Nati Peluso perquè ella, tots dos, participaran en el festival de Benicàssim d'enguany. I fins aquí el programa d'avui. Només me queda donar les gràcies a Aina Núñez i a en Joan Jiménez per la feina feta i a tots vosaltres per la companyia aquí a la sintonia d'Ivetra Ràdio. Jo vos espero d'aquí 7 dies amb més obercots, més cireres i sobretot moltes més històries per explicar-vos com feim cada setmana. Així que, si feliços, adeu.